noticias.
Salutacions. Ja fa dies que els carrers de Sant Cugat s'han omplert de l'olor que fa el fum de les castanyes. L'escalfor que surt de les parades i el crec-crec de com es van coent atreu aquells vianants que no se'n poden estar d'agafar una paperina. La caiguda de les fulles i els colors rogencs marquen l'inici de la tardor i, amb ella, l'arribada de Tots Sants i la castanyada. Segons la tradició, és precisament en aquestes dates que toca reunir-se amb amics i familiars per menjar panellets i castanyes. A Sant Cugat, qui més en sap és la Lupe Díaz. Castanyera des de fa més de 40 anys, ho té molt clar. Com a la seva parada, no se'n troben enlloc. Nosaltres som de les castanyes i els panellets, però amb els anys i les noves generacions, cada vegada és més habitual veure gent disfressada, els aparadors plens de monstres i els infants demanant llamida a natures entre el veïnat. Cugat Mèdia ha sortit al carrer a preguntar a la ciutadania què celebra. Halloween, castanyada o el nou concepte que aglutina totes dues festes, el Castawin.
Sempre castanyada.
Perquè és la nostra festa tradicional.
Castanyada.
Halloween.
Halloween també.
Perquè m'agraden molt les pel·lis de terror.
No m'agraden gens les castanyes. M'encanta el Halloween, m'encanta disfressar-me, però les castanyes, o sigui, no sé com la gent les pot menjar. I mira que sóc castanyera.
D'opinions n'hi ha per a tots els gustos, des dels qui defensen les tradicions més arrelades fins als joves que ho celebren amb una marató de pel·lícules de terror. Entremig, hi ha els qui no volen renunciar ni a una cosa ni a l'altra, ni a la castanyada ni a Halloween. La castanyera ja ha arribat a Sant Cugat i enguany ho ha fet amb un total de 14 parades de castanyes i moniatos. Els punts de venda repartits pels centres, Sant Francesc, Volpelleres, Valldoreix i Mirassol, entre d'altres, estaran oberts des d'aquest dilluns i fins al 8 de desembre. Pots consultar tots els punts de venda a www.cugat.cat. I els pastissers artesans de Sant Cugat encaren la castanyada amb optimisme, amb una previsió de vendes de panellets semblant a la de l'any passat. D'aquests dolços tradicionals, els preferits dels santcugatencs segueixen sent els de pinyons, tot i que els mostradors tampoc en falten de coco, xocolata, entre d'altres. Així ho han explicat pastissers Jaume Sabat de la pastisseria Sabat i Carles Boix de la pastisseria La Palma en una conversa al magazín Faves Contades.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Aquida. T'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a aquida.es i parlem-ne sense compromís. Aquida. Cuidar-se. S'escriu amb Q.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Quina és la millor cançó de la història?
Descobreix-ho a Rock and Classics.
A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Si em podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima i no fer-me mal. No posessiu cap cara d'espant. El veure'm per dintre tot ben corcat. Si em moro a casa, què diré? Si em moro a casa, què direu? Voldran saber-ho, saber-ho tot. Faltes avall. L'àvia se'n riu, ves per on no es queixava mai. I em xuca mulla, refilava. No em miris més a dintre teu, que ni de prop ni de lluny en trauràs ni cinc. No perfumis més aquest clash pudent amb tantes roses, lliris i pensaments.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 9 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim dos convidats que són... Sant Cugat? Sí, jo diria...
En quin sentit,
Sant Cugat? Jo diria que sí, perquè...
Home, porto més anys a Sant Cugat que no pas a Barcelona, eh?
No, però com que a vegades passa allò de que si els de Mirassol, que si els de Valldoreix, que no... Bueno, són de Sant Cugat, i ja està.
A Mirassol tenim gent de Rubí, de Barcelona, de Terrassa, de tot arreu.
Ja ho heu sentit. En Ricard Mariner, aquí ho tenim. I tenim a l'altra banda en Josep Sala, que també és de Sant Cugat.
Sí, abans fins fa poc mirassolenc i ara, si més no, de vivenda, Sant Cugat.
Sant Cugat, però abans... La homilia de la Molta Comèdia. El dia dels morts que encara estan vius. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Avui és el dia 31 d'octubre i una de les tradicions més antigues del nostre país és celebrar o bé aquesta nit o demà la castanyada. És a dir, menjar castanyes cuites i panellets, però cal dir, germans, que aquesta és una tradició que només o gairebé només celebren la generació dels boomers, o sigui, els nascuts des de l'any 1946 fins l'any 1964. Els membres de les generacions X, 65-80, o millennials, 81-96, o els Zetes, 97-2012, i no diguem els Alfa del 2013 d'endavant, celebren el Halloween, que la majoria creuen que és una tradició nascuda als Estats Units d'Amèrica del Nord i no saben, gairebé la majoria em fa l'efecte, que aquesta Halloween és una festa tradicional d'origen celta, gaèlica, d'origen pagà, anterior a l'origen irlandès que la va portar a Amèrica amb els immigrants del segle XVII, XVIII i XIX. Bé, benvinguts, germans. La cosa donaria per molta estona i aquí a l'homilia parlo habitualment d'arts escèniques i, en conseqüència, deixarem aquest tema per confirmar, d'acord amb el títol esmentat al principi, que també és el dia dels sants difunts, que reviuen per la visita de familiars als cementiris, però que, i aquí el sentit d'aquesta homilia, segueixen vivint en el record dels que els varen conèixer i estimar. A les arts escèniques això també es produeix. I aquest dissabte a l'església de Sant Pere al Monestir tindrem ocasió d'exercitar-ho amb un concert homenatge a Victoria de Los Ángeles en el centenari del seu naixement, on s'interpretarà el Rèquiem de Gabriel Fauré, que Victoria va cantar moltes vegades i amb un disc memorable on ella canta el Pie Jesu, un fragment que sempre l'emocionava. Una gravació on també hi ha el baríton Peter Fisher Dieskau, també absent físicament, però present quan l'escoltem. Victoria, l'antidiva, que va viure gairebé tots els seus darrers anys a Sant Cugat, està viva. Quan escoltem la seva veu immortalitzada en un disc o en unes imatges de concerts, d'òperes, que li permet reviure, ajudats per la tecnologia al YouTube. Igual com està viva Concha Velasco, que ens va deixar l'any passat, i que quan recuperem la seva imatge, la seva veu o el seu record en una conversa emocionant després d'actuar al Teatre Auditori el mateix dia que complia 70 anys, sembla que escoltem la seva veu i ens arriba el seu perfum. O un actor inclassificable com Alain Delon, que ens va deixar l'agost d'aquest any i que el podem trobar viu, seductor, tendre o pervers quan tornem a veure a Plein Soleil o Rocco i els seus germans, o el Gato Pardo. O l'extraordinària Anna Lizzaran, que ara sembla reviure amb un matrimoni de Boston, interpretat el seu paper que fa ella va fer fa quasi 20 anys per Emma Vilassau. O quan ens ve a la memòria la seva inoblidable interpretació de la mare de l'obra de Tracy Letts, Agost. Tots estan vius. Victoria de Los Ángeles, Alain Delon, Concha Velasco, Anna Lizzaran, i una llista probablement inacabable. Tots estan a la nostra memòria. Tots han generat emocions, dubtes, certeses. I, per tant, són uns difunts vius. I avui no acabo, com sempre, demanant a Déu que faci més que nosaltres, sinó que us demano a tots vosaltres, germans, germans en les arts escèniques, que no deixeu morir a les actrius, els actors, els músics, les ballarines, els ballarins, els pallassos, que formen part de la vostra vida, aquests fabulosos morts que segueixen vius. Amén.
Watch me now, here I go, all I need needs a little snow. Starts me off, sets the theme, helps me dream my Christmas dream. Every year I dream it, hoping things will change. And into the crying, the shouting, the dying, I'm not young.
Estem escoltant una música que es titula It Runs in the Family. I per què? Perquè és el títol original d'una obra de la que parlarem a continuació, una obra d'un autor nord-americà. Però abans, em sembla que el Ricard Marinec em volia dir alguna cosa.
No, només, Eduard, que t'havies deixat una cosa molt important de demà, del dia de Tots Sants.
El què?
Cony, és el meu aniversari.
Ei,
69.
Home.
69 tacos si arribo tu.
69 és un número molt adequat, també, eh?
Ah,
el 69...
Sí, sí. Vaig néixer-me el dia més alegre de l'any, tu. L'1 de novembre.
L'1 de novembre. Les felicitats.
Moltes home. Gràcies.
Escolta'm, i a més, 69 és un número que té la seva...
Té la seva conya.
La seva cosa, eh?
Sí.
Sí, es pot mirar de moltes maneres.
Sí, és un d'abans del 70.
Exacte. Bueno, doncs, felicitats, escolta'm.
Moltes gràcies.
És que jo em pensava que em volies dir una cosa de la humilia, dic, a millor he dit alguna tonteria molt
no,
tonta.
No.
I resulta que, clar, no. Volia fer un
el
comentari.
Que passa, el que passa que parla tant de difunts i de difunts i de difunts i de difunts i collons, dic que n'hi ha un que està viu encara, tu.
No, però jo parlava precisament de que sembla encontrar que molts... Sí, a veure, hi ha una cosa segura. Qualsevol persona, sigui actriu o tot, no, part de les arts escèniques, qualsevol persona, mentre estigui a la memòria d'algú, està viva.
Exacte.
Això és indubtable. Segur, està viva. A vegades millor que no, eh?
Millor no recordar, no?
A veure, hem de parlar, doncs, d'aquesta obra que el Teatre el Mirasol Teatre presentarà al Teatre de Mirasol el dia 9 i el dia 10 del mes que ve, de novembre. Uh-huh. O sigui, un dissabte i un diumenge, com sempre, si no m'equivoco, el dissabte a les 8 i el diumenge a les 9, a les 7. I tenim aquí amb nosaltres el director de l'obra, que és en Josep Sala,
bon
d'aquesta obra, que aquí el titulat com Bojos del bisturí.
Correcte.
Per què Bojos del bisturí, si es diu això de It Run in the Family?
Bé, nosaltres hem seguit el que va traduir en el seu moment el traductor i no ens hem inventat res. La veritat és que no sé per què va traduir el títol en anglès, que segurament té algun doble sentit o algun sentit que no, probablement no hi va trobar l'equivalència i ho va fer de collita pròpia. Com que l'acció transcorre en un hospital i els protagonistes són metges, doncs, i és cop força. Bojos del bisturí és un bon títol.
Aquí s'avança més el títol, que és el contingut, mentre que aquesta, en anglès, que parla de voltes de dins de la família, clar, potser podria ser en un hospital o podria ser en qualsevol altre lloc.
Correcte, correcte, sí, sí. De fet, la versió que nosaltres hem agafat està traslladada a una festivitat diferent de l'original, que passa a no, perdó, la versió que nosaltres hem agafat segurament respecte a l'original que passa per Nadal, però s'ha fet alguna versió en què en comptes de Nadal han triat una altra, no recordo si Sant Jordi o alguna altra festa així més nostra, però vaja, són detalls, són punts de vista. En realitat el que és el nucli de l'argument no queda modificat, no queda devaluat i jo crec que és un bon títol també, Bojos del bisturí, està bé.
Bueno, l'estrena d'aquesta obra, segons les dades que he vist, es va fer als Estats Units l'any 1992, o sigui que és una obra que porta anys girant, i pel que sembla, doncs, en anglès, doncs, ha seguit fent-se contínuament. Mm-hmm.
És molt imaginativa. Jo crec que l'autor va encadenar una sèrie de gags que li donen, si el ritme, aconseguim un ritme adient, li donen un interès continuat. És rica amb trama argumental, amb gags i amb noms, és a dir, exigeix de l'espectador una certa concentració per no perdre's en l'embolic que va creixent fins que fins que deixa de créixer.
Bueno, parlant de noms, diguem que en Ricard, que el tenim aquí, doncs és un d'aquests noms, és en Miquel.
Exacte.
I qui és en Miquel?
El doctor Bonet.
El doctor Bonet.
El doctor Bonet. El doctor Bonet, doncs, és un dels metges de l'hospital i està allà també formant part de tot aquest embolic que hi ha de noms i amunt i avall. I el, com és tan, tan bona persona, doncs, al final, doncs, això... accepta situacions així una mica que no li tocarien.
Forma part d'una família, d'aquesta família que citava amb la versió original?
Jo crec que no, perquè representa que amb les altres persones que interactua, doncs, són coneguts de tota la vida de l'hospital, són companys de professió. I ja està, que en principi amb el que té més relació, doncs, és amb el doctor Masdeu, que és el David, que és el Pere Pastor.
El Pere Pastor.
Sí. I això que deia el Josep dels embolics, anem assajant, però vull dir, fins nosaltres a vegades ens tenim que saber, aviam, ara qui sóc i ara qui deixo i ara què faig.
Home, estem parlant de 12 personatges,
sí,
que abans ho comentàvem amb el Josep, abans d'entrar aquí a l'estudi, que avui en dia parlar d'una obra amb 12 personatges a l'escenari no és normal perquè econòmicament hi ha problemes. En canvi, el teatre amateur ho pot fer, però amb dificultats també, perquè suposo que un dels problemes que hi ha, i m'ho confirmareu els dos, és que a vegades poder fer els assajos amb tota la gent...
Sí, costa. Vam fer ara fa poc un estatge, bueno, fa poc no, la setmana passada, vam fer un estatge en una casa de colònies i vam estar dissabte i diumenge assajant contínuament l'obra.
Ah, molt bé, no?
Va ser una bona experiència, sí, perquè això, mira, sol teatre no ho havíem fet mai. Havíem arribat a fer algun cop de quedar-nos un diumenge o un dissabte, un dia de festa, poc abans de fer l'obra, i fèiem, com si diguéssim, un intensiu, no?, però aquí d'aquesta experiència d'estar tots junts i inclús quedar-nos a dormir en aquesta casa de colònies, doncs crea com un ambient especial, no? I bueno, saps que estàs per l'obra de teatre. I llavors, doncs, l'hem passada moltes vegades i hem repassat les coses, doncs, que potser els hi faltava el seu ritme o que costava més d'acabar de que sortissin. Jo crec que ha sigut un bon tema per aconseguir que l'obra, doncs, arribi a això, que tots aquests embolics i tots aquests gags que van continuats un darrere l'altre, doncs, tinguin la seva continuïtat i que no perdi la gràcia quan allò es queda penjat, no?
Molt interessant, no, Josep?
Sí, sí, i tant, és un... esperem que senti precedent, perquè sí. A banda del que és purament en facilitar que l'obra hi hagi més garanties de que realment funcioni el dia de la representació, evidentment és gratificant des d'un punt de vista social. Vam veure el partit del Barça tots plegats i bé, això reforça els llaços entre la gent i és benvingut, és a dir, que la gent estigui ben cohesionada és una variable que suma a l'hora de la representació.
Això del partit del Barça podria crear algun problema?
Podia, però no va ser el cas. Tot i que hi ha una anècdota amb això.
Vam fer-ho després d'acabar d'assajar i de sopar, amb tranquil·litat.
No, el que volia dir és que, clar, potser dintre dels 12 components del repartiment hi ha algú que no...
No, però externament n'hi havia un que no era del Barça i tots vam ser molt considerats i el vam acompanyar en el sentiment.
A més, hi ha una persona, no direm el nom, que es va produir un fet curiós, que va dir, jo és que mai he vist guanyar el Barça. I vam dir, ostres, a veure què passarà. I se'n van a dormir. Bé, se'n van a dormir...
A la mitja part.
Exacte.
Que anàvem 0-0.
I amb el 2-0 va tornar...
Va aparèixer.
I la vam fotre
fora. Vull dir, no, ja pots tornar a marxar a dormir. Ràpidament.
Escolta'm, mentre aneu explicant això, jo ja estic pensant en una obra de teatre. A partir d'aquesta, perquè donaria per una comèdia, per una comèdia d'aquelles entrades i sortides, no?
Sí.
No, eh? Doncs apa, ja pots posar en marxa la teva vessant de dramaturg i vinga.
Sí, escolta'm, el que em deia, surt molts personatges, però tots són gent que estan vinculada a la medicina, o no? O hi ha gent que apareix...
Hi ha gent que apareix i no té... Hi ha algun sobrevingut que ho havia estat, hi ha algun parent que no és del ram, però simplement és parent d'aquestes persones. El gruix de personatges tenen a veure amb l'hospital, això sí. Però n'hi ha tres o quatre que no.
Tu diries, Ricard, que la dificultat més gran en una obra d'aquest tipus és aquesta que estàvem apuntant, que són molta gent, que la coincidència en poder, a part d'aquest cap de setmana fabulós, que devia ser magnífic i molt gratificador en general, no?, per l'obra i per la relació vostra interna. Aquest fet fa que les companyies de lletra matèria de vegades tinguin tants problemes, i sobretot problemes de, jo penso, de renovació, de gent més jove que pugui començar.
A veure, jo desconec el tema de les altres companyies. El que passa que jo entenc que Mirassol al teatre és un fet, diguem-li, especial. Nosaltres no paguem cap mena de quota per ser socis de Mirassol al teatre. Nosaltres, les persones que volen venir a fer teatre en Mirassol al teatre, són benvingudes. Tampoc si algun dia, escolta'm, jo m'he d'anar a fer una altra obra de teatre a tal lloc, a tal i qual, bueno, no, ningú posa cap pega. Nosaltres, quan hi ha una obra de teatre, el nostre sistema és convocar a través d'un correu electrònic que tenim, o un WhatsApp de grup, i en tal dia fem la lectura perquè volem fer aquesta obra. Llavors la gent ve, es llegeix tota aquella obra i després es pregunta qui està disposat a participar. Llavors allà hi ha gent que diu, escolta, doncs jo ara no em va bé, jo ara a mi aquesta obra no m'agrada, ostres, jo sí que vull fer-ho, no sé quant. Bueno, això sí, llavors el director o directora encarregat de portar diguem-li, a dur a terme aquesta obra de teatre, llavors amb tota la gent que té disponibles, quan s'escull així, tota vegades hem hagut de cridar persones que potser no han vingut en aquesta reunió, escolta, mira, que ens falta aquest, hauries de venir perquè no sé quant, perquè no sé què més. Però que això que tu deies, entenc jo que en Mirassol Teatre no es dona. Vull dir, de fet, el fet de que portem molts anys fent una programació que trobo que és molt bèstia, de fer tres obres a l'any, una pel mes de per la primavera, una altra per la festa major de Mirassol, una altra al novembre, els pastorets que fem ja 30 i pico d'anys amb infantils. Ostres, és un grup que jo considero que està molt, dic-li, molt cohesionat, i tothom que, ostres, mira, és el teatre. Vull dir, ara mateix en aquesta obra tenim una nova adquisició que ha vingut d'un altre grup, i aquesta persona està encantada de poder actuar amb Mirassol al teatre. De que, ostres, no havia actuat mai amb Mirassol al teatre, però això m'agrada, de fet. Per tant, no sé si t'hi respost en aquest sentit, però crec que molt d'èxit de Mirassol Teatre es correspon a això, en aquest àmbit que tenim d'abraçar tothom que vulgui participar en el món teatral, ja no tan sols actuar, sinó ajudar, doncs, per poder fer escenografia, o ajudar per estuari, per moltes coses.
Perquè hi ha bastant el fet que una persona que ha actuat o que actua en un moment determinat, segons l'obra, el que està passa, doncs, a la part tècnica, no?
O i tant, o fa la part tècnica no, però vull dir, molts dels que actuen han de fer escenografia o dedicar-se a tema de vestuari, buscar, no sé, però ho hem fet sempre.
Parlaves abans de tres obres per temporada, més els pastorets. Em pots avançar alguna cosa, a part d'aquesta primera que fareu dels Bojos del Bisturí, què fareu després?
Tot just, jo no vaig anar-hi, va assistir-hi el Josep, ell t'ho contestarà millor, encara que ja ha rebut l'acta de la Junta. Es va fer una reunió de directors ara fa pocs dies, ja per poder establir quines persones dirigiran les properes obres de l'any 2025. Bé, de moment no se sap quines obres, però hi ha un dels directors que té intencions de que vol dirigir un musical, per exemple.
És el Josep?
No diré. Però, i després hi ha dues obres, una que haurem de demanar un permís especial, perquè és una persona que està vinculada a Sant Cugat, que és un actor conegut, i haurem de parlar amb ell per si ens autoritza a fer una de les obres que ell va... Ja veurem, però això no t'ho puc avançar més, ja.
Home, ara m'has deixat aquí una mica...
És que no...
aquella cosa que dius...
No ho puc avançar.
Bueno, en qualsevol cas, el que sí és, es pot avançar és que, efectivament, Mirasol Teatre té previst dins de la, del curs, de l'any, sí. Perquè diem el curs, perquè clar,
estem parlant
de setembre fins al mes de juny.
Però que no és nou, això ho fem cada any.
Són tres obres?
En principi es fan, sempre procurem fer, o sempre hem fet, a no sé què hagi passat. No sé, me'n recordo que per la pandèmia vam haver d'anul·lar una, però que...
En una circumstància,
sí, en una circumstància molt... especial també es van anul·lar altres coses. Però que Mirasol Teatre sempre procura fer en el seu programa, doncs això, tres obres a l'any, més Pastorets. Sí. A part, també, a vegades, doncs, l'any passat el Josep ens va portar cap al Festival de Teatre de Piera, gràcies a ell vam anar-hi. També vam participar, vam veure diverses obres a Pineda i ens van escollir a l'Això no és vida, que també la vam fer en allà. I ara, per exemple, el que sí que puc avançar, perquè això serà una col·laboració que ja estic treballant, no sé si coneixes On Colliga, de Sant Cugat,
sí.
Molt bé. Doncs On Colliga ja havíem participat un any per recollir fons per la On Colliga, que vam fer una obra de teatre al club, quan el Club Natació es feia teatre, això ja ha quedat, ja ha passat a la història, gràcies a la junta que hi havia fins ara. I el mes de febrer, segurament, al Casal de Torreblanca tornarem a fer Això no és vida per recollir fons per l'Oncolliga.
Molt bé.
Això, les coses a part. Això, després el que pugui sortir, si algun cop surt algun bolo o alguna cosa d'aquestes.
Bueno, per part del Josep també, el que jo penso, no sé si esteu d'acord, la taula de teatre, si va tenir, si ha tingut alguna cosa positiva, no totes, alguna cosa positiva va ser precisament que moltes companyies que estaven treballant feia molts anys a Sant Cugat, a Mirasol, a Vall d'Oreig, etc., que no havien tingut una relació directa en molts casos, doncs això va fer que es coneixessin d'una altra forma. I el que dius tu, Ricard, és que moltes persones que estan en una companyia de forma habitual no vol dir que no...
No, faci, perquè
col·laborin vegades, amb una altra...
No, perquè a vegades et pots trobar que dius, bueno, mira, aquesta obra surten sis personatges, i hi ha un que dius, jo tinc ganes de sortir, tu, i, pues, bueno, pues, m'han dit a tal lloc, bueno, pues, endavant, no passa res. Vull dir, també a la recíproca, pues, també els hi podrem dir, escolta, ens fa falta una altra persona, no?
En el cas vostre, tots dos heu fet també Pere i Sang, esteu fent.
Bueno, ell no.
Ja no.
Tu ja no, però ho has fet també.
Sí, sí, sí.
Jo en aquests moments, aquest any, la Dolors em va dir que si ho faria també, suposo que debat, com sempre, i com que, de fet, ja m'ho va dir, doncs ara m'estic tornant a estudiar l'Evangeli, evidentment, perquè, clar, quan el Berenguer de Saltells em diu a l'Evangeli, que sens dubte haureu llegit, parla d'un pare que rebé el seu fill amb abraçades, com es rep un fill, i no vull quedar malament, vull que al mínim que sàpiga que l'Evangeli me l'he llegit.
I a més, en aquest cas, ja no m'he anat sense barba.
Sí, ara em passa tot el contrari, que per mi és un gran què, perquè, no sé si mires a la cara, quan em deixo la barba això em creix, és un...
Millor que no,
perquè llavors tinc problemes. I mira, Sol Teatre, una altra cosa que m'he deixat una altra vegada, tornem allà fa un... Des del mes de setembre que tornem a fer la teatralitzada, sembla que per fi el museu, l'Ajuntament té alguna més de pasta.
És un cop cada mes.
Sí. El primer dissabte de cada mes. Sí, i a part
d'això... Fa molts anys.
Fa més de 15 anys que ho fem. A part d'això, també ara el dia 27 ens van demanar una representació especial per una gent que venia de Barcelona, que ja es ve fer. Ara, el dia 1 de desembre, ens han demanat dues representacions amb persones amb TDA, que em sembla, però serà una representació que hem d'escurçar-la degut a aquesta circumstància d'aquestes persones, i farem dues representacions de mitja hora. També els del museu ens han demanat que el dia que es fa el camí de justícia, sí, volen que hi hagin dos monjos de Mirasol Teatre que estiguin per allà pol·lulant durant el sopar de camí de justícia. I també amb l'Ajuntament, que ja ho hem fet diverses vegades, fem una cosa que es diu crim a l'arxiu, que és com un joc de rol, de fet, que el públic ha de participar i ha d'endevinar qui és el qui ha matat a l'arxiver de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Molt bé.
O sigui, vull dir-te que de que som un grup que considero que està molt viu, que té moltíssima activitat i, bueno, doncs, esperem que duri durant molts anys.
Que duri molts anys i, efectivament, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent jove, que es vagi incorporant d'una forma, doncs, normal i que es mantingui, perquè, efectivament, la força aquesta que hi ha dels grups només existeix si hi ha aquesta integració del propi grup. Bueno, Josep, per altra part, tu tens un altre element, no?, que és el teatre, a l'ombra.
El teatre a l'ombra, correcte.
Sí, i el teatre a l'ombra, sempre cap al mes de juliol.
Correcte, a primera o segona setmana de juliol, depèn del calendari, fem representacions a tres espais del municipi. L'última vegada van ser dos espais oberts, l'amfiteatre dels Jardins del Vallès i el claustre del monestir, i aquesta vegada vam canviar el casino de la Floresta, que té certs inconvenients, per l'Uref. Ja veurem l'any que ve com anirà.
Bueno, el casino de la Floresta té un inconvenient bàsic, i és que després d'aquelles obres que vam fer, que no m'agradaria, doncs, que el que va dissenyar vingués allà de tant en tant per comprovar la barbaritat que es va arribar a fer, perquè l'espai intern per poder fer algun tipus de teatre, algun tipus de conferència, alguna xerrada, és una cosa, doncs, que no calia fer-la d'aquella manera. I la part externa per mi té un problema, que és aquest que tens que anar mesurant les passades del tren, no?
Exacte.
O sigui que sí. Per un moment que passi el tren, per que vingui l'altre, llavors...
Sí. No és un inconvenient enorme, però és un inconvenient. Llavors, per això vam pensar, anem a fer una prova amb l'UREF i l'any que ve ja veurem.
També esteu representant amb grups, amb persones que estan integrats a diferents grups, o persones que també només, en aquest cas, es reconeixen per fer aquest tipus d'obra?
Hi ha algun cas, hi ha alguna persona que, de fet, des de la Fundació de Teatre a l'Ombra està amb algun altre grup i va compaginant, però el gruix són Teatre a l'Ombra, és a dir, que no hi ha massa trasbàs. No, tot i així, n'hi ha hagut, hi ha hagut casos esporàdics de trasbàs, perquè... jo penso que a Teatre a l'Ombra, com deia abans el Ricard, en Mirasol Teatre, la gent s'ha de sentir lliure de participar en els projectes que els hi vingui de gust, que jo crec que així estan més contents també, no?, de que hi hagi aquesta flexibilitat. Hi ha grups que potser no estan tan predisposats, però, bueno, això ja és una qüestió de cada col·lectiu.
Bueno, i a més això que dius, que estiguin, siguin predisposats, i realment des del punt de vista professional, per la feina, per tal, per l'edat, per tot, perquè puguin fer-ho, perquè a vegades el que hi ha pot haver és un moment determinat de la vida professional d'algú que li és molt més difícil.
Sí, està clar.
Té unes obligacions que no ho permeten. Bueno, tornem, doncs, als Bojos del Bisturí. I els Bojos del Bisturí, amb aquests personatges, suposo que és una comèdia en la que es produeixen contínuament entrades i sortides.
Correcte.
Difícil.
Correcte.
Sí, no ens hem complicat la vida, perquè és un dels aspectes que típics d'aquest tipus d'obres. Llavors, jo crec que en aquest cas l'autor, tot i que les entrades i sortides efectivament tenen sentit i tenen protagonisme, però en aquest cas potser ha posat més l'accent a gags determinats en els quals les entrades i sortides queden en segon terme. És a dir, que n'hi ha i són importants, però encara són més importants els gags pròpiament de personatge i de situació, que no pas el moviment aquest esbojarrat que de vegades és el que definiria aquests vodevils o comèdies d'acció, no? Llavors, en aquest cas, jo penso que se n'ha sortit molt bé el dramaturg amb aquests gags de personatge i de situació, que no avançarem, lògicament.
No, home, clar. No. Es pot explicar el què més o menys és, però no cal explicar, no cal representar-la.
No cal.
I el teu personatge, parlant d'això, i el teu personatge és un dels personatges principals?
Bueno, diríem que el principal, diríem que és el David, i potser després el meu,
sí,
no?
Sí, jo crec que sí.
O sigui, tenim, a veure, el David, que és el Pere Pastor.
Exacte.
El Robert?
És el Robert, Juan Ángel de la Penya.
Joan Àngel de la Penya, la Cuqui és la Marta Pàmies.
Exacte.
El Miquel ets tu.
Exacte.
El supervisor, la Rosa Sicar, la Carlota, la Mari Muñoz.
Supervisora,
Rosa Sicar.
La Carlota és la directora.
Mari Muñoz.
Sí.
Carlota és la directora.
La directora de l'hospital.
De l'hospital.
Representa, sí.
La Clara, Anna Cadafalch.
Exacte. Que és la nova incorporació que mai havia actuat en Mirasol Teatre. Sí, sí.
L'Anna Cadafalch havia actuat amb algun...
Em sembla que...
En Fila Zero.
Sí. Ah, ja.
Sí, sí.
Ara, el zelador, en Joan Gómez.
Exacte.
L'Abril, la Ruth de la Penya.
Exacte.
El sergent, en Ricard Carbonell.
Sí.
El Didac, el Ramon Sauló. I la mare, la Núria Vinyals. La mare de qui?
La mare de la Marta Pàmies.
Sí, però en l'obra és la mare...
L'obra és la meva mare.
Del doctor Bonet. Del,
és la meva mare.
Miquel Bonet.
El Ramon Sauló té un paper divertidíssim, també.
El Ramon Sauló, que seria sí. aquest, el Didac.
El sí. Didac, sí. És molt divertit. Té una vis còmica molt bona, trobo.
I el Didac, què passa? Que entra allà i fa una espècie de...
És com si fos de revolutum? És com si fos un personatge d'una altra obra.
Exacte.
Comença a tocar el nas per allà.
És un tocahuevos, i... a prop d'un plat, així de clar. És un corcó, és un corcó. Sí, sí.
Quina és la durada de l'obra?
Dura uns 75 minuts.
Sí. Serà entre una hora i 15 o una hora i 20 minuts, sí. Però vaja, igual ara, quan acabem aquests dies d'acabar d'agafar el ritme, igual encara es redueix una mica més. Sí.
És curiós amb això del temps,
sí.
perquè els que tenim uns anys, els boomers, doncs teníem aquella obra de teatre de 3 actes. Mm-hmm. Amb el descans del primer, el segon, i el descans corresponent al tercer. I això ha canviat radicalment. O sigui, el temps, la durada de l'obra... I la forma de presentar ha canviat radicalment.
Això jo ho atribueixo que és un reflex de lo que passa avui en dia a la societat. Ho consumim tot ràpid, 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 i com més en menys temps, millor. És com una notícia que ara és molt important. Demà ja no és important, ja ha passat, ja és una altra cosa.
Aquesta necessitat de la rapidesa, inclús no només de la rapidesa, sinó de simultanietat.
Sí,
que això no ho puc entendre jo. Si tu estàs llegint.
Sí.
I llavors resulta que estàs llegint i llavors veus un que està mirant doncs, el mòbil i està mirant...
Sí. A mi m'ha atabala molt tot això. Jo per això ni tinc Facebook ni tinc segons quines coses per oblidar-me. Faig servir coses de tecnologia, però les que jo crec que em són necessàries i que em fan un servei. Però dependre de... No, em nego totalment.
En relació a la durada de l'obra, cal dir que l'original dura aproximadament 1 hora i 40-45 minuts. S'han fet algunes retallades de coses que s'ha considerat que no afectaven a la trama argumental, i això és una mania meva. Jo, precisament per tot això que parlàvem abans...
Molt bona, per cert.
Bueno, no ho sé.
Sí, tinc claríssim.
Jo penso que per dos motius. Un és... per com va de pressa cada vegada més el món actual. I després una altra, que és més opinable, però jo ho sento i opino així. Jo considero que els actors i actrius aficionats no hem estat formats acadèmicament i la nostra capacitat d'enganxar l'espectador és menor que els professionals, o com a mínim que els bons professionals, perquè dins dels professionals segurament també
hi ha de tots.
Llavors, entre aquestes dues variables, jo tinc la mania de fixar-me obres d'hora i quart, hora i 20, com aquesta, i més no, perquè considero que el públic ho agraeix, penso. I si no és així, si m'equivoco, paciència. Doncs,
no, jo m'imagino que això que dius, que hi ha obres que, diguéssim, ho permeten,
també.
Inclús ho aconsellen.
També,
inclús
sí.
Ho aconsellen. I potser hi ha altres obres que es fa difícil. Jo sempre el que m'ha preocupat en aquest sentit, i a vegades ja ho he escrit i jo ho he llegit, i és que quan es vol fer una obra, que és un clàssic, i s'intenta, diguéssim, actualitzar, i aquest actualitzar no és tant actualitzar, sinó canviar-la. i convertir-ho en una altra cosa. Però llavors jo penso, home, si tu, per això que estem comentant, doncs vols reduir el temps, perquè et sembla que pel públic actual això està més ben rebut, doncs, però un personatge determinat no el canvies. No el canvies el que era el personatge, perquè si el canvies estàs fent una obra nova.
Sí, és una conversa llarga, però jo també...
Està passant.
Està passant contínuament.
Sí, llavors, vull dir, per molt que t'hi posis de cul.
Jo he vist també una versió de l'auca del senyor Esteve, doncs, a la postguerra de la Guerra Civil. Uh-huh. Aleshores, els personatges no tenen res a veure amb els personatges creats a Rossinyol, que era al principi del segle XX, no a partir de l'any 40. I això per mi és trair l'autor, o sigui, és jo sempre penso el mateix, si tu vols fer una obra que parli X coses, etc, doncs escriu una obra nova, i ja està.
Sí, encara que estigui basada en... Però...
Però escriu una obra nova i digues... Exacte. Perquè clar, jo penso, i això ho he escrit, la persona que va anar allà a veure aquesta obra no ha vist aquesta obra, que estava anunciada allà. Ha vist una altra cosa, però en canvi no ha vist l'original, no té ni idea de què passava allà, o d'aquell personatge, què era realment aquell personatge. I a mi em sorprèn perquè, clar, és com llançar un ham per poder pescar a l'espectador amb un nom determinat.
Sí, sí.
I aleshores resulta que tu hi estàs donant una cosa que no és. A mi em sembla que això no és correcte.
Sí. Bueno, és difícil de posar... d'ubicar la línia vermella que constituiria una transgressió, diguem, inacceptable, que ve a ser el que tu crec que estàs expressant, i allò que seria només adequar l'obra, doncs, als temps actuals, a la demanda del públic, a la opinió del director, en fi... és una conversa llarga, però vaja, jo crec que hi ha casos que són indubtablement una transgressió excessiva.
Sí, sí.
Jo estic d'acord, que de vegades ens passem de mida.
Flagrant, la cosa flagrant. O sigui, jo m'he carregut sempre d'un Hamlet on resulta que aquella pobra noia de la feria feia incest amb el seu pare.
Carai.
Escolta, això no està... Això no està cap lloc, que ja sortia que feia això, deia, això què és? És a quina història és? Bé, amics, a Mires al Teatre, molt content que hàgiu estat aquí, hem parlat una mica de tot, que és el que es tracta, i Enric ara ens vol afegir alguna cosa.
Sí, que ara m'ha vingut a la memòria, el dia 1 de desembre, a Valldoreix, a lo que és la... com es diu? La sala...
La nau de cultura.
La nau de cultura.
Sí.
Es fa la de Llencis al Drapaire.
Sí, sí.
Vale? Que ho sapigueu.
Sí. Jo ni he comentat abans amb una col·laboració que faig cada 15 dies explicant el que vindrà d'aquí 15 dies. I dèiem que aquesta trentena, doncs, mostra de teatre de Valldoreix, hi ha aquestes quatre obres, que es fan una cada quatre diumenges, i una que, efectivament...
Sí, no, més que res ho dic perquè és el que en principi s'anava a fer pel Dia Mundial del Teatre, tota la moguda que va haver-hi, i al final, doncs, bueno, no participa tots els grups, però vaja, la gran majoria. Llavors es fa això del drapaire.
Sí, sí, sí.
Ja està.
La setmana que ve parlarem...
Molt bé.
En el programa, però fas bé de dir-ho perquè, a més, doncs és una cosa que jo encara a hores d'ara em pregunto per què no es va poder fer el Dia Mundial del Teatre, però bé, aquesta és una altra cosa, i ara no...
Bueno, és una altra de les coses de les falses, digue-li, prejudicis d'avui en dia, no? Vull dir, el teatre és teatre, passi el que passi.
Sí, és ficció.
No, és ficció.
Si no dissociem ficció de la realitat...
I si veiem una ficció que, oi, això ens afariu, oi, perquè avui en dia això no és admissible, és absurd. Que vagi anar a veure l'obra aquesta del Liceu, no?, que ens veu que hi ha sexe i tot a l'escenari, aquesta història, no?
No, el fotut d'aquesta del Liceu és que estan tots amb els peus dins l'aigua.
Sí, 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 igual agafen uns refredats, a no ser que estigui a temperatura ambient.
I sí, estan en una piscina gegant,
sí, sí.
Una piscina gegant que ocupa tot un escenari que, en fi, no me'n recordo quants metres quadrats són, però és molt gran, I a més, jo, clar, jo em pensava, quan vaig començar a veure les notícies, em van enviant, em pensava que es tractava només d'un acte en què hi havia això. No.
Tota l'obra.
Mm-hmm. En qualsevol circumstància. Vull dir que és una cosa al·lucinant. Sí, sí. Però bueno, en fi.
Bueno, això. Teatro es teatro.
Teatro es teatro,
teatro,
sí, senyor.
Teatro es teatro. Tot el que posa allà és una història, després d'allò no té res a veure, ja està.
Senyors i amigues del teatre, Josep Sala, moltes gràcies. Ricard, moltes gràcies.
A tu, a vosaltres.
I fins la propera.
Molt bé.
Esperant que això sigui continuar. Gràcies.
Així ho esperem. Vinga,
a veure.
Perduts al cul del món, no tenim connexió, només tu i jo mirant a l'horitzó. Deixant que la remor del mar parli pels dos, només tu i jo i aquest blau. Recollim els bocins dels cors, esquerdats per tant de temps, descuidats a la sort. Desconnectant-nos fort de tot aquest soroll, sense pressa, alçant la vista, mirant l'aigua del mar. L'aigua del mar i l'horitzó. Com dos pollets al sol, sentint el pes a plom d'aquesta vida que s'ho emporta tot. Aquí seguim tots dos, refent-nos poc a poc, valdran la pena aquests anys. Recollim els bocins dels cors, esquerdats per tant de temps, descuidats a la sort. Pressa, alçant la vista, mirant l'aigua del mar. L'aigua del mar i l'horitzó. Deixa l'ànima aixugar-se al sol. Deixa l'ànima aixugar-se al sol. Deixa l'ànima.
Ai, el cul del món, el cul del món. El cul del món amb l'Oriol Cors. Quan em presento l'Oriol Cors, me recordo del seu pare, el Miquel Cors, amb unes cançons i, a més, una presència molt, molt, molt important a Vall d'Oreix. I avui dijous, a les 20 hores, al Bocamoll del Casal de Torreblanca, és un concert de petit format amb dos mirades duo. I diuen aquí que faran flamenco folk. Bueno, no sé, el flamenco és folclore, sí, però flamenco folk? A millor és que faran alguna cosa en anglès, jo què sé, ja no ho sé. I el dissabte a les 20:30 a l'església de Sant Pere del Monestir, concert de clausura de l'any del centenari de Victoria de Los Ángeles, amb Irene Mas Salom, soprano, Josep Ramon Oliver, baríton, i l'orquestra de la Fundació Victoria, dirigida per Pedro Pardo, i amb una peça extraordinària, que és el Rèquiem de Gabriel Fauré. Un rèquiem que té una força fantàstica, que a més respon a una forma diferent d'escriure els Rèquiems. Perquè Fauré va escriure el Rèquiem dedicat a la seva mare, que havia mort recentment, i volia fer una obra tendra, i ho va aconseguir. També hi van obres de Mozart i de Joan Morera, i a les 21 hores del mateix dissabte, a la Sala Clavé de la Unió, concert d'aquest de l'Oriol Cors, que abans l'escoltàvem amb aquest El cul del món, i cantarà clàssiques seves com Bacalo un llamp, o també noves cançons. I el diumenge a les 19, al Teatre Auditori, Prima Facie, un monòleg de Susie Miller, interpretat en castellà per l'actriu catalana Victoria Luengo, amb direcció de Juan Carlos Fischer, que va quedar finalista en els Premis Max d'aquest any com millor espectacle i millor actriu. Era una funció que estava prevista pel dissabte dia 9, però que ha estat avançada, tot i que les entrades d'un dia serveixen per l'altre. I ara en què us puc deixar? Doncs us deixo amb una música extraordinària. Us deixo amb un fragment del Rèquiem que comentava abans de Gabriel Fauré, que s'interpretarà el dissabte a l'església de Monestir, el Pie Jesu, que és un fragment extraordinari que cantava Victoria de Los Angeles i que ella se sentia molt emocionada quan ho cantava. I la setmana que ve seguirem parlant de teatre també amb un altre grup, però fins de sol, fins després, fins dijous, i no mengeu molts panellets.
Sant Cugat, Cugat Mèdia. Notícies en xarxa.